10:37 del matí. Avui al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, volem parlar de salut, de com mantenir-la, de com prevenir malalties i amb qui millor podem parlar sobre aquest tema que amb el col·laborador del programa Juan Camilo Botero. Doctor Botero, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
I és un plaer tenir-lo avui aquí a l'estudi de Ramon Barnils, però això sí, avui sense presses, que ja està bé, perquè ja estem acostumats a tenir-lo cada dimarts aquí al Sant Cugat a Fons, però avui no tenim aquest límit de temps que tenim sempre cada dimarts, sinó que avui tenim més temps per parlar més tranquil·lament. I parlem sobre dos llibres que presenta la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve, a la llibreria Bernat de Barcelona, a quarts de vuit. Dos llibres, Medicina para la Salud y el Conocimiento de Sí Mismo, i l'altre, Alimentación y Consejos en la Infancia. I els dos tenen un subtítol que és comú, que és Medicina, Psicologia i Infermeria Antroposòfica. I això és un concepte que, miri, li seré sincer, a mi no em sonava pas, no el coneix. Es pot explicar una miqueta de què va tot això?
Sí, Sergi, bon dia. Mira, l'antroposofia és una filosofia que parla de la saviesa del ser humà. Va ser desenvolupada o presentada al món al segle XX, a començaments, per la idea de tindre una visió més dignificada del ser humà i una visió més integrada del ser humà, de manera que es pogués remuntar la tendència a la visió dual i fragmentada que el desenvolupament de la ciència havia presentat com a noció del ser humà. Un ser humà dividit en ment i cos. Del punt de vista de l'antroposofia s'introdueix un tercer element, que és l'element espiritual. Es parla del ser humà com una entitat integrada de cos, ànima i espírit. Això és molt important perquè permet rescatar antigues visions de la saviesa occidental i donar-les una versió més acorde a los temps modernos. L'aplicació directa d'aquests conceptes poden generar, quan s'aplica la medicina antroposòfica, quan s'aplica la psicologia, aquests conceptes poden ampliar els coneixements existents en psicologia o en infermeria i sortir la psicologia i l'infermeria antroposòfica. Quan aquests conceptes s'apliquen a l'agricultura, poden gestar un nou moviment en la forma de cultivar la terra i surt l'agricultura biodinàmica. I quan aquests conceptes del ser humà s'apliquen a la pedagogia, surt la pedagogia Waldorf. Aquests mateixos conceptes es poden aplicar a les organitzacions socials i surt el concepte de transformació social. O sigui que és una visió del ser humà integrada que pot ampliar i aportar noves eines de desenvolupament per integrar els conceptes donats per les ciències i el coneixement actual i ampliar-los en una dimensió més humanitzada. D'aquesta manera, la visió del ser humà se manté dignificada i també genera una actitud ètica i responsable i conscient de si mateix i del món.
Per tant, és una nova manera d'entendre la medicina, per exemple, des d'un punt de vista tenint en compte que l'ésser humà és això mateix, un ésser humà.
Sí, quan s'aplica al ser humà, la medicina antroposòfica aporta una imatge que integra no solo els aspectes medibles i quantitatius del ser humà, sinó també aspectes qualitatius. I aquesta dimensió qualitativa és la que defineix la pròpia essència del ser humà en su nivell anímic o espiritual i li dona una identitat dentro de la natura. D'aquest modo, no podem comparar mai el ser humà ni amb la màquina ni amb un model animal. No té cap justificació. La medicina antroposòfica desenvolupa una metodologia de coneixement per profunditzar en la imatge qualitativa del ser humà i conèixer les lleis que actuen de manera específica des del moment del naixement fins al moment de final de la vida. I la malaltia i la salut són variacions en aquest flux de vida i l'enfermat té a més un sentit, no és un fet biològic ni produït per alteracions bioquímiques o genètiques, sinó que té un sentit i un significat, no és algo banal. I la salut també és el resultat d'una participació activa i del coneixement d'uno mateix, el qual dona una qualitat per desenvolupar i potenciar l'estat de salut del ser humà. Convencionalment, la salut es confon com una normalitat o una mancança de malalties.
Caram. El que no estem acostumats a sentir, doctor Botero, és un metge parlant sobre espiritualitat.
Ja, espiritualitat en aquest sentit vol dir això exactament, Sergi, que és la consciència de si mateix, el llenguatge del ser humà és un fet espiritual, l'espiritualitat de la naturalesa és pròpia del ser humà, l'animal no introdueix cap espiritualitat, és un element que l'autoconsciència ja és de fet una espiritualitat. És una espiritualitat en aquest sentit de consciència d'uno mateix que dona sentit i que dona significat a nostres actes. Per això tenim una biografia la qual és coherent i té un sentit en la nostra evolució personal i entre l'evolució social i de la humanitat. Tot això és el que ha format la cultura i tot això són fets espirituals dintre de la naturalesa.
Deia vostè abans, salut és manca de malalties, però salut és molt més que això.
Sí, salut és un fet proactiu, és un resultat d'un coneixement de si mateix, coneixement de les lleis que regeixen la biografia, i en això la psicologia antroposòfica planteja el tema de la biografia, és un capítol a dintre del llibre, molt destacat, que es diu la biografia entre el destí i la llibertat, que són les lleis per les quals es desenvolupa l'ànima i el ser humà al llarg de la vida. És com un calendari espiritual del ser humà. És com, d'aquesta manera, podem conèixer per els septenios, o cada set anys, fets i canvis en la primera part de la vida a nivell corporal, en la segona, de los 21 als 42 són canvis més anímics i de los 42 anys en endavant són canvis més espirituals. Són transformacions que van desenvolupant dintre del ser humà. Aquestes evolucions tenen unes lleis característiques pròpies de cada septeni. En la transició d'un septeni a l'altre, entre els 28, 35, 42 anys o 49, es donen unes crisis personals, que són crisis de transformació, que són noves oportunitats per introduir nous elements en la nostra vida i poder transformar elements del passat. Tot això fa part de la biografia i del coneixement espiritual del ser humà aplicat a un sistema pràctic.
Clar, d'altra banda, un dels ítems del títol del primer llibre que estem comentant, Medicina per la Salut i el Conocimiento de Sí Mismo, coneixement d'un mateix. Som potser nosaltres mateixos la màquina més important que tenim. I a vegades coneixem, doctor Botero, millor el nostre telèfon mòbil que el nostre propi cos.
Ah, això mateix. Exactament. I habitualment, dintre del nostre imaginari, nosaltres pensem que són màquines. Pues no són màquines. És el concepte derivat de la tecnologia i de la ciència. Som organismes. I és molt diferent el concepte entre màquina i organisme. I a més de ser organismes, com ho seria l'element, els seres vegetals o els organismes animals, són organismes que pensem, sentim i actuem i que estem dotats d'una autoconsciència. Aquest seria el nivell espiritual i anímic del ser humà, per el qual li dona un lloc especial dintre de tota la naturalesa. I el coneixement de la naturalesa deu estar molt en relació al i proporcionat al coneixement del ser humà. D'aquesta manera podríem fer una progressió científica més saludable i no unilateral si desenvolupem un concepte del ser humà molt més ètic i molt més digne, de manera que la mateixa tecnologia no resulte finalment en conseqüències antihumanes o destructives del ser humà. Estem ara parlant de tecnologies molt potents, com la nuclear, la modificació genètica, la robòtica, les neuroenginyeries, i tots aquests sistemes nous que estan per entrar en els següents anys.
Sí, sí, sí. Clar, potser faltaria una mica d'educació perquè l'ésser humà s'estimi una miqueta a si mateix, no? Una miqueta més.
Sí, d'autoestimació i també que hem d'obrir-me els ulls, tindrem més consciència de la nostra època i el que està passant. Si hem d'estar més atents al ús conscient i a l'entendiment de tot el que ens envolta i de tots els fenòmens socials i tecnològics que s'estan desenvolupant. I la pregunta és on quedarà la imatge del ser humà si tenim una visió molt reduïda y molt como pensar del ser humano como una máquina o como un animal. Quedaríamos entonces ocupando una posición dentro de la evolución molt baja y a partir de esta visión tan reducida el ser humano podría ser sustituible por la máquina o ampliable o mejorable por pròtesis digitals per els nous sistemes d'intel·ligència i robòtica.
Deixi'm que li pregunti, ja que diu tot aquest avanç de la ciència, aquesta substitució, es parla que d'aquí a uns anys, no massa, l'ésser humà podria tenir òrgans que fossin artificials totalment. Vostè què en pensa d'això?
Això mateix, en aquesta visió, seria una introducció de la tecnologia dintre del ser humà. De moment la tenim perifèrica i externa, sí, però el següent pas seria una interiorització d'aquesta tecnologia. Aquesta modificació del ser humà i una modificació de la naturalesa, perquè en aquest sentit també podria modificar la genètica dels organismes, podria tindre unes conseqüències irreversibles dintre la naturalesa i dintre el ser humà. Per això necessitem una consciència més ètica dintre de la ciència, una ciència amb consciència i una visió del ser humà dignificada per poder trobar també els límits de l'actuació tecnològica, perquè no són eines neutrals, sinó que tenen un impacte. A vegades que el ser humà mateix desconeix quin serà l'impacte a mitjan i llarg plaç. Únicament estem valorant els impactes a curt plaç i els seus rendiments, sobretot quantificables i econòmics, d'aquestes intervencions.
Per tant, responsabilitat, això de, que es diu molt sovint, potser és una miqueta més Vox Populi, d'això de jugar a ser Déu, millor oblidar-se.
Sí, perquè mira, Déu va crear a l'home i l'home va crear les màquines a imatge i semejança. Per tant, correm el perill de que aquestes màquines terminen substituint els altres. L'home va crear la màquina al segle XIX, en la primera revolució industrial, i durant el segle XIX, el segle XX, la màquina va fer treballar a l'home sense parar. Nos hem tornat a partir del segle de l'electrònica i del segle XXI con la robòtica i la intel·ligència artificial probablement en esclavos de la màquina.
Caram, tu. Doncs això, s'ha de mirar que estigui al nostre servei i no viceversa. Medicina per la salut i el conocimiento de sí mismo. Anem al segon. Alimentación y consejos en la infancia. Aquest un punt de vista diferent al que hem comentat fins ara i també és un tema que hem comentat sovint en aquest programa amb el doctor Botero, en l'espai dels dimarts, i és la importància de l'alimentació. Jo recordo les primeres col·laboracions, doctor Botero, que ens parlava sobre, per exemple, la importància de menjar cereals però que no fossin refinats. Això és una cosa que recordo i, clar, ara per ara, la manera que vivim, el tipus de compres que fem, comprem aliments que realment ens beneficin, que ens aportin tot allò que ens haurien de portar?
Això és molt important perquè el conreu dels cereals, l'alimentació centrada en aliments de qualitats és molt important. D'aquí que actualment l'agricultura és molt extensa, molt industrialitzada i està enfocada únicament en la producció de quantitat d'aliments, però hem perdut la qualitat. Actualment tenim excés de quantitat i molt mínima qualitat. Això què vol dir? Que els aliments ja no porten forces vitals, sinó que únicament porten aspectes més de cantemassa, però sense una vitalitat. És molt important en el tema dels cereals, ja que deveria ser l'alimentació central en la infància, ja que d'alguna manera els cereals són la continuació de l'alletament materna dintre de la infantesa. Clar. Aquests aliments, els cereals, són inicialment al voltant de cada cereal es va desenvolupar una cultura, del blat de moro, les cultures aborígenes americanes al voltant de l'arròs, les cultures xines al voltant del blat, les cultures europees, i cada cereal és en si mateix com l'ordenador d'una cultura, perquè un cereal és com un representant en aquesta visió ampliada del ser humà i la naturalesa, és com un representant de les forces solares dintre de la Terra, i nosaltres ens alimentem bàsicament, són de forces solares transformades. Això és la definició d'un aliment en principi. No són ni les calories, ni els carbohidratos, ni les proteïnes, sinó les forces solares que hi ha condensades dintre d'un aliment. Els cereals són els principals condensadors d'aquesta llum solar, perquè nosaltres alimentem la llum, no únicament de los aspectos matèrics, sinó que també tenim, diguem, un metabolisme de la llum que ens ha d'introduir dintre de los aliments, i aquestes transformacions orgàniques de la llum es traducirien finalment en la producció del pensament. El pensament és com una llum transformada. I tot això és un circuit que comença en el conreu, passa per l'aliment, per triar l'aliment, per la digestió adequada de l'aliment i per la liberació d'aquestes forces solares de l'aliment dintre de nosaltres, per poder realitzar els nostres actes en la vida.
A més, diuen això de que l'ésser humà és el que és ésser humà, perquè té aquesta capacitat de transformar el menjar de la manera que més ens convé. Si perdem això, si perdem aquesta qualitat que podem donar-li a les matèries primeres, ho tenim difícil.
Clar, és molt important, sobretot en la mainada i en el jovent, ja que posteriorment, si l'aliment ja ve deteriorat en qualitat i també a nivell, com havíem parlat en altres càpsules, l'aliment també no és únicament el que mengem, sinó també les percepcions. Si les percepcions vindran deteriorades cada vegada més per els dispositius electrònics i l'alimentació en si mateixa i els cereals no porten aquestes forces nutritives bàsiques per al ser humà, estem parlant, dibuixant escenaris d'una desnutrició vital molt potent per als propers anys, en els quals s'han d'enfrontar a situacions també molt complexes i des d'un debilitament pues, que podries crear terreno molt favorable per al desenvolupament de noves malalties.
Clar, això és el més important de tot, perquè tot això que parlem avui, tota aquesta prevenció, tots aquests consells d'alimentació, finalment és per mantenir la nostra salut i perquè en un futur no puguin aparèixer malalties. De tota manera, clar, jo és una cosa que pregunto sempre quan parlem de cuina sana, quan parlem d'aliments que han de ser, diguem, més sans dels que prenem ara mateix. Jo sempre pregunto el mateix, sí, d'acord, però amb la vida que portem ara, doctor Botero, com ho fem per aconseguir aquests aliments?
Pues, això és molt important perquè hi ha un moviment, sobretot a Catalunya, molt important, de conreus biodinàmics. I cada vegada la seva comercialització està més a l'abast de tothom. I és la necessitat d'introduir aliments que siguin de bona qualitat, perquè són molt importants a nivell de no solo de la salut, sinó de la salut corporal, sinó també de la salut anímica. En aquest llibre també parlem dels cuidados de l'ànima infantil i de la dificultat de los pares contemporáneos per educar en les èpoques modernes i trobar equilibris entre el progreso tecnològic i les qualitats de l'ànima infantil. No hem d'oblidar que l'ànima infantil és el període més ric en fantasia que existeix i per tant no lo hem d'abreviar ni intentar que passi ràpidament, sinó preservar, perquè és l'únic moment en què podem somiar i crear una fantasia real. Habitualment creiem que aquest és un període tonto i que ha de passar el més ràpidament possible, però cuidado, perquè si l'adult no valora això, contribuirem a que en el futur puguin crecer generacions de seres humans sense fantasia dintre de la seva alma i podran ser molt susceptibles a convertir-se en, o a substituir la fantasia verdadera per una fantasia imaginària, per una fantasia de resultats de realitats digitalitzades, i els que finalment el nen es transformarà en un operari de sistemes programats en la fantasia inclosa. I d'una fantasia real a una pseudofantasia en tres dimensions existe la mateixa distància que hi ha des d'entre d'una taronja a un caramelo amb sabor a taronja, i no s'estem acostumbrant a aquesta substitució de l'essència verdadera de les coses i del món per les seves equivalents en la versió industrial tecnologitzada. I això és delicat perquè és una operació de molta deshumanització a la que ens estem acostumbrant en nom del progrés tecnològic. És bo el progrés tecnològic, però no estar en contra del desenvolupament del ser humà. Hem de trobar un equilibri entre el progrés tecnològic i el desenvolupament del ser humà.
És fantàstic com agafa tot perquè al final tinguem salut, perquè al final tot el que ens ha comentat aquesta temporada doctor Botero, el que ens comenta avui mateix, és una filosofia per finalment tenir una salut, per tenir una qualitat de vida.
Sí, i una dignitat del ser humà i una integritat també del ser humà, perquè no sentem finalment dintre del dintre en el centre mateix de la cultura i en el centre mateix de la història, perquè lo que no podem permetre és que siguem expulsats de la història per un desenvolupament tecnològic que no substituirà el ser humà en la seva capacitat de producció i d'aquí a poc en la seva capacitat d'intel·ligència en els sistemes de robòtics que vindran. Per tant, hem de desenvolupar les funcions en les quals el ser humà és pròpiament un ser humà i és insubstituïble. És des del punt de vista de l'ànima i del seu espírit. Hem de tindre una concepció del ser humà com a cuerpo, alma i espírit.
Doncs ja ho sabeu, i aquests són els llibres que el doctor Botero presenta la setmana vinent. Recordeu, dimecres 25 de juny a 8:15 de la tarda a la llibreria Bernat de Barcelona, Medicina per la Salut i el Conocimiento de Sí Mismo y Alimentación y Consejos de la Infancia. El doctor Botero, vaja, ja ho sabeu, el nostre metge de capçalera aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Com sempre, un plaer poder parlar amb vostè, i jo de debò recomano que ningú es perdi aquesta presentació. Com sempre, doctor Botero, moltíssimes gràcies. Gràcies.
Molt bé, Sergi, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I nosaltres estem a punt ja d'acabar aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa, avui amb un convidat de luxe que hem tingut, el doctor Juan Camilo Botero. Tornem ara a la segona, després del butlletí horari, i també tenim temes de luxe, i és que ens acompanya, ja ho sabeu, l'Eduard Gené amb el Molta Comèdia. Avui parlem de La Creació, un gran concert participatiu que arriba al cap de setmana del 20 al 22 de març, però això sí, de l'any vinent. I a l'estudi ens acompanyaran també el Daniel García, la Gemma Navarra i el Carles Miró, que formen part d'aquest concert. Això pel que fa al principi d'aquesta segona hora, i per rematar la feina, ja ho sabeu, torna en Jordi Van Campen, el director d'Esprim Idiomes, lingüista, que ens parla avui de poemes de Joan Vinyoli, de Joan Margarit, una obra que recull un centenar de poemes de l'autor, el qual aquest any, ja ho sabeu, celebrem el centenari del seu naixement. Per tant, no desconnecteu, el 91.5 de la FM, queden molt continguts encara en aquest Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. Tornem d'aquí uns minutets. Fins ara.